països on es faran les campanyes.
Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Us deixem ara amb els companys de Tentol i actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que la senalla de la compra als supermercats de les Balears és la segona més cara de tot l'estat.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Les 4 i 5 minuts i encetant la segona hora d'aquest programa de Tentol, quan sempre tenim totes les lletres, i ara en Amarga Cifra, que ens acompanya aquí al control tècnic. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb l'arquitecte Guillem Fortesa, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedats de l'equip de Tentol. Així ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Amb en Celestí Oliver.
Som aquí.
I amb el nostre becari, Toni Guiscafra.
Hola, hola.
Com estem?
Molt bé.
Va bé. Hem de repassar l'actualitat. Com sempre, hi ha notícies que ens agradaria que sabéssiu i que comentàssim perquè ens afecten. Com ara, hora d'anar a comprar. Heu notat que és car anar a comprar a les Balears? I de, segurament que sí, perquè som la comunitat autònoma, la segona, on s'ha encarit més la compra en el supermercat.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat, ja com has deixat el cor supermercat.
No sé si en un bon lloc per enamorar-se.
Sí, no sé si ens enamoram en el supermercat.
En tot cas, no m'ho sortirà molt
barat, no.
Gran, no.
El compte, no. No. Però bé, les Balears, ho dèiem, és la segona comunitat autònoma on s'ha encarit més la compra en el supermercat. Estem empatats amb el País Basc. Una família mitjana de 2,6 membres, comentàvem abans, gasta 6.307 euros a l'any en el supermercat. Ho diu l'informe anual que publica l'Organització de Consumidors, l'OCU, fet en els supermercats de les principals cadenes. Catalunya és on la compra en el supermercat és més cara. Una família gasta fins a 6.425 euros cada any. I on és més barat és en el País Valencià, on la despesa mitjana és de 6.031 euros anuals. És a dir, que de 6.000 euros no baixem cada any. Un total de 394 euros anuals separen la compra més barata de la més cara.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no.
Quasi 400 euros separen la més barata de la més cara. A les Balears, per als municipis on és més car sortir a fer la compra, més de 6.000 euros de mitjana l'any, són Eivissa, Calvià i Palma.
Aquests són els tres municipis més cars?
On és més car, sí. De fet, hi ha diferència entre fer la compra a un supermercat o un altre. Hi ha fins a 1.500 euros d'estalvi en un any entre el supermercat més car i el més barat a Palma. A Calvià, en canvi, l'encariment més generalitzat per tot fa que aquest estalvi sigui més reduït. Només sigui de 303 euros. Hem de posar aquest 3 euros, eh? Però bé, diríem 300 euros. En tot, el preu de la senalla de la compra acumula increments constants d'un 3% el darrer any i Totes les grans cadenes de supermercat han apujat preus. La que manco, un 0,5%, i la que més, un 7%, tot i que, segons l'OCU, és la menor pujada en els darrers 4 anys. El sobrecost de la insularitat, així com el major nivell de renda de l'arxipèlag i ser una comunitat turística, són, segons apunta l'entitat, els motius que aquí fan que la compra sigui més cara.
És així, clar. Sobretot el tema turístic, que fa que encareixi, perquè, clar, Calvià rep, perquè Calvià també és una zona molt turística i, per tant, els supermercats són més cars i d'això...
Clar, s'han encarit per tot més.
No se n'escapen. Ara ho calculava, són, si són 6.300 euros aproximadament a l'any, allò que gastam de mitjana, són 525 euros cada mes.
Cada mes.
De 8 per dia.
De 8 per dia.
De 8 per dia.
Que d'avui per dia és un menú car d'un temps.
Un menú caríssim d'un temps. Sí, perquè abans era possible dinar... Jo me'n recordo que podies anar a fer un menú per 1.000 pessetes,
sí,
que ara serien 6 euros, i el menú de 1.000 pessetes ja estava molt bé.
Impossible.
Ara ja morten a l'Inda.
No, però ara n'hi ha de menús de 18 euros i de 20.
Sí, d'allò que no n'hi ha són de 12.
Exacte.
Que has de com a trescar, més.
Sí. I que estiguin bé, també.
Bé, això, però una menjada a fora. Però
que siguin bons.
Si menjam a casa nostra, són 18 euros cada dia. Clar, és que si menges un pot, si compres un pot de pollastre...
Les gastau per aquest de 8 euros?
Tant, un pot de pollastre, dues fruites i dues verdures, ja t'has passat des de 8 euros.
I quins són els productes que més compreu i que trobeu que més s'han encarit? Sí,
jo, el que més he flipat, empraré aquest neologisme, és en el tema del cafè. Mo mare pren un cafè d'una marca determinada, que és que li agrada... Són 400 grans d'un paquetet de cafè. I el darrer pic que vaig anar a una gran superfície a comprar-ne varen ser 9 euros en 30 per 400 grans de cafè. Que mo mare, no és que sigui especialment cafetera, però només que facis una italiana cada dia, en dues setmanes estàs liquidat aquests 400 grans. 9 euros en 36, un paquet de cafè, sí, que vaig estar a punt de deixar-lo, però vaig dir que deixa mo mare fora cafè. Ja retiren d'una altra banda.
Sí, que has però, de fer...
Vaig estar de ves... Una persona que va passar per allà em diu: niño, ¿te pasa algo? I no.
Estic regirant.
Li vaig dir gràcies. Solo mirava el precio.
No,
és que un desastre.
I també, no només en el supermercat, que sí, i jo que el compro en ecològic també, us puc assegurar que és caríssim, perquè si li has d'afegir encara ecològic, encara més car. Però, si vas a prendre un cafè, un dia... Toni, tu que ets influencer, hauries de fer un estudi que val fer un cafè a Palma.
I
d'això encara millor.
No, és molt car. Jo, aquí on vaig, m'acostava fa un any i pico un cafè anyet 1,80 i ara ja costa 2,30 en el mateix lloc.
I no anau gent mal encaminats, perquè el producte que més s'ha encarit amb un increment del 54,1% és el cafè. Fins a un 61% dels productes de la senalla de la compra han pujat de preu, i el cafè és el que més, amb aquest increment del 54,1%. A més del cafè, també pugen, sobretot, els plàtans, gairebé el 36%, les llimones...
Les llimones, què ha passat amb les llimones?
El 33% han pujat.
No, és que vaig anar a comprar 4 llimones per una festa que tenia, i em van costar 5 euros, 4 llimones!
Bé.
Sí, me van encomanar anar a comprar llimones.
És raro,
dir, és el més car.
Per què se fan servir les llimones a una festa?
Jo me van dir, vés a comprar llimones.
I tu, com que ets una dona disciplinada, vas anar a comprar 4 llimones.
M'han tocat les llimones, 5 euros. Són llimones.
Menys, jo és que mai n'he comprat de llimones, perquè entenc...
No, tots tampoc, ma mare.
Perquè tothom ara en sol tenir.
M'arrenyarà, però era un moment d'emergència. Sí.
Tothom no.
No tothom.
Normalment,
que té un trosset... Sí, però qui més, qui manco, qui no té un tros... No, sí. Conèixer algú que té un tros.
Una veïnat, un veïnat...
Llimones, taronges, figues... Sí.
Jo no en compro.
Solen ser coses que te solen regalar.
Entenc que a l'abast...
Però també molta gent les compra. Sí, són caríssimes.
Bé, els ous també han pujat.
Sí.
Els ous de tamany mitjà han pujat pràcticament un 30%. La xocolata amb llet, un 28,8%. La fruita i la verdura s'han encarit un 8%. La carn també un 7%. Productes freds un 6,7%. I el peix un 3,4%.
Això anava a dir, els ous. És un desbarat.
Els ous són caríssims.
Però ha pujat fa res, eh? Jo fa mig any costava el que solien costar, però és que ara una es dotzena que... quasi costa 4 euros.
És que, clar...
Però tu no et deu comprar.
Jo en com?
Sí? Ah.
Sí, sí, sí.
M'ha provocat, perquè és un, no, tema que, és un tema que me toca de prop i tothom se queixa de la pujada de preu dels ous, però haurien de pensar la pujada de preu que han tingut els pinsos, la pujada de preu que han tingut, per exemple, els cartrons en sos que te posen els ous perquè te'ls enduguis, no, sí. És a dir, que també es produ... És a dir, sí, sí. Es granger en aquest sentit. No li ha quedat més remei que pujar-los, perquè també les despeses per produir aquests ous han pujat desmesuradament.
Mm. Bé, però tenim bones notícies, eh? Per contra...
No tot és trist.
No, i afortunadament hi ha productes que han baixat de preu. Eh?
Ah, sí?
Sí, els que més...
Sali d'oliva, però perquè havia crescut, que era una cosa que...
Sali, tens preu que ha tingut sempre.
Baixa un 53%.
Com diria mo mare, havia pujat que era un contento. I clar, havia de davallar.
Qualque moment havia de baixar allò.
També baixa el sucre, un 25,7%, i el suc de taronja, un 24%.
Ja me diràs on ha baixat, perquè...
Tampoc no en compro.
No, però si fas a fer un suc de taronja a un bar, què te costa?
Se coneix.
Què val?
Ni idea. Jo no ho sé.
Demanau-ho.
Són 3-4 euros.
Sí.
Mínim.
Toni, una altra investigació, per favor. Pot fer d'Instagram. No,
en general, de tots els bars han pujat el preu, però de tot. Vull dir, no baixen mai.
Tot això després repercuteix.
Sí. No, encara que això va i contra l'esperit de l'espai Schengen, que ja sabeu que jo som un gran defensor d'aquest espai, perquè ens ha permès moure'ns per Europa només amb un DNI i sense poder fer tanta paperassa, jo crec que ja, me sap greu, se perfila una espècie d'economia de subsistència o de supervivència on se tornin a crear dos tipus d'economia. Una, que si tu saps que qualcú és local i que saps que la nòmina que té aquest local no et la mateixa nòmina que pot tenir un turista suec, per exemple, que hi hagi dos tipus de preu, perquè si no arribarà un moment que és que el públic illenc haurà de renunciar a haver d'anar a fer un cafetet, haurà de renunciar a comprar segons quines coses, perquè no li arribarà la nòmina. I a mi això m'ha parit tristíssim. Clar, quan vas a vacances, no sé si vos passa, els doblers perden valor. Tu, quan ets de viatge, si t'has de gastar 6 euros amb un gelat, doncs t'estrenys un ou i te'l compres. I dius, som aquí, sí. Exactament. Dia de perdre no és dia de guanyar.
No.
Però en el teu dia a dia, si t'has de deixar cada pic, i més si tens dos nins, on tens un només i has de comprar 3 gelats, que 3 gelats siguin 20 euros, ja arriba un moment que a lo millor te podràs permetre un gelat de cap a cap d'any. Mm. I jo vull viure un món on te puguis permetre un gelat mínim cada 3 dies.
Un mínim cada 3 dies.
Cada 3 dies, gelat és consum ocasional.
Sí.
Cada 3-4 dies, clar, cada 3-4 dies has de poder menjar un gelat.
Mm. També depèn molt d'allà on el compris.
Bé, que diu un gelat, me podeu entendre, diu un pastís, o diu allò que vulguis.
Sí, un dolç.
Aquella petita recompensa que tu t'atorgues després de tota una setmana fent feina. Mm.
També és veritat que hi ha un biaix de preus entre diferents supermercats, alguns d'una qualitat, algun d'una altra, si vas al mercat, si no hi vas...
Clar, xerrant de supermercats de gran cadenes, eh? Mm. Però
bàsicament
és allà on va
estimats,
la majoria de gent a comprar.
Jo que faig ruta de supermercats amb ma mare, perquè això una cosa tenim a casa nostra, és que mos agrada rentaplats d'aquí i se la sanya d'allà, jo que faig voltes per tot, més o manco els preus tampoc. Penses que hi hagi una diferència? Llevat d'un que ja té un racó gran lux... i que vas allà i saps que te deixaràs uns euros, la resta de supermercats, més o manco, estan equiparats. Jo no noto una diferència substancial entre comprar la llet de marca blanca un súper o comprar-la un altre. Són coses com són.
Això sí.
Sí.
Bé, aquestes són les dades, i avui els hem analitzades, que el Via Palma i Eivissa són en lloc més cas per anar a comprar.
I que el Vias on s'ha encarit, però, clar, més per igual per tot.
Jo pensava en els pobles de la Mallorca profunda, és a dir, Sant Joan o això. Clar,
això. Com se nota que ets de la tropa de Navarra?
Això. Sant Joan o això?
Sant Joan.
Bé, Sant Joan o Llubí.
Allò que hi ha per allà.
Orient.
Aquest supermercat, vull dir, aquests pobles tenen normalment un espar o un... Bé, ja he dit marques.
Molt bé.
Tenen un supermercat.
Un supermercat.
Sí.
Lo contents era com un colmado.
Sí.
Petit, però...
Ja en queden pots.
Supos que no entren, perquè un supermercat d'aquests petits solen ser molt, molt més cars.
T'anava a dir?
No solen anar a comprar aquesta gent. Depèn. Allà se compra dormint.
Sí, però llavors, per contra, també hi ha molta gent que a partir de certa edat no té cotxe i que necessita un comerç de proximitat on poden anar a fer la seva despesa amb alimentació. I se complica molt quan tu vius a un poble petit, estàs tot el dia depenent d'un fill, d'un nebot o d'un veïnat que un dia vagi a una superfície un poc grossa si has d'anar a comprar segon.
Sí, però pràcticament avui en dia ja tothom té a l'abast una cadena grossa de supermercat. Un supermercat d'una cadena potent.
Sí, també en el poble del veïnat.
Parlant dels desprivilegi, tot dir el mateix, hi ha gent que no té cotxe a pobles petits i és un problema. I això està passant també en les sucursals bancàries, que molt de pobles petits han tancat i molta de gent se troba que no sap on ha de cercar la pensió.
Gent major.
Sí. I ara, de totes maneres, hi ha aquests serveis que tu donen a la compra que teva, que ja té moltes veïnades que ho fan.
Ja, jo no
i són joves,
Jo diré una cosa. Mo mare,
no la veus
jo no la considero una dona poc viva, perquè ha arribat en els 82, m'haurà assurat a tots i no m'haurà faltat mai de res. No la veig fent la compra per internet.
És complicadíssim, estic d'acord.
Clar, jo penso sempre en mo mare. Clar, mo mare perquè viu en jo. Però si mo mare visqués tota sola, hi ha una sèrie d'activitats que se li complicarien moltíssim a l'hora de realitzar-les.
I tant.
Bé, penseu en sols majors, per favor.
Sempre. Sí. De fet, ara hi pensarem, sobretot amb una dona que ho és molt de major. Ho era moltíssim. De fet, és la dona més vella que va morir, recordem-ho, no fa massa, na Maria Brañàs, que moria a l'edat de 117 anys. I ara ha estat investigada per la ciència.
Pues volem explicar el cas d'Anna Maria Brañas, que va ser la persona més vella del món quan va morir en 7 anys, i com que sabia que era un ésser excepcional, va voler donar el seu cos a la ciència perquè l'estudiassin. I ara s'han publicat els resultats d'un estudi internacional liderat per l'Institut Josep Carreras, que apunta que Brañas combinava senyals d'envelliment extrem i longevitat saludable. I això ens convida a repensar-nos com envellim, no només mirant els nostres gens, sinó també les condicions del nostre intestí, el sistema immunitari, l'estil de vida i la resiliència emocional. Però què s'ha descobert amb aquest estudi? Investigadors han analitzat el seu organisme en profunditat per desxifrar les claus d'aquesta longevitat i les conclusions són sorprenents. Aquest equip l'ha liderat el doctor Manel Esteller, de l'Institut Josep Carreras, i ha publicat els resultats a la revista Cell Reports Medicine. Ho dic per si qualcú vol l'estudi complet, nosaltres aquí en fem un resum. Però, si no, Cell Reports Medicine. I diu que un element clau que hem de tenir en compte són els anomenats rellotges epigenètics, és a dir, els marcadors químics de l'ADN. Que no van saber predir l'edat real d'aquesta dona, d'Anna Maria Brañas, i en canvi suggereixen que la seva edat biològica era 23 anys inferior a la seva edat cronològica. A més, el microbioma de Brañas, el microbioma intestinal, resultava comparable al d'una persona jove, amb bacteris beneficiosos predominants. Un altre descobriment interessant, es van identificar 10 mutacions genètiques úniques en el seu cosset, que no es detecten en altres persones d'arreu d'Europa. Alguns d'aquests gens podrien estar relacionats amb una regulació especial del seu envelliment. Però, els autors, que aquí hi ha els emperons sempre, els autors de l'estudi subratllen que no tot és genètica. Brañas també va mantenir un estil de vida saludable, va fer una dieta equilibrada que incloïa iogurts que afavoreixen aquests bacteris beneficiosos, va evitar tòxics com el tabac i l'alcohol i va conservar una vida social activa. De fet, l'estudi parla d'una dualitat fascinant en el cas d'aquesta dona. Senyals biològics d'envelliment extrem coexistint amb mecanismes de protecció molt eficients com els que vos hem esmentat. Tot i que els científics també ens avisen, calça cauts, perquè na Maria és una mostra única. És a dir, no poden generalitzar totes aquestes troballes a d'altres supercentenaris. Per tant, sobre quin és l'elixir de l'eterna joventut encara no se pot saber. No s'han pogut estudiar certs teixits d'Anna Maria com el cervell per qüestions ètiques i també per respecte al cadàver. Tot i així, hem de dir que el cas obre noves vies de recerca. Pot ser activant gens, com el descobert d'Anna Maria, podrien desenvolupar teràpies que afavoreixin un envelliment saludable per a moltes persones.
I ja tenim els resultats d'aquesta anàlisi, d'aquesta investigació científica del cos d'Anna Maria, que mos diuen això, doncs, Sorprenent? No ho sé,
en sa genètica
sí.
No n'hi ha prou. És a dir, aquesta dona devia ser una superdona.
Segur.
Però també duia una vida proactiva, saludable, i menjava molt de iogurt i tenia molt de lactobacillus.
Això anava a dir, perquè...
Les totes.
Clar, jo no hauré de menjar, perquè no
menjo. No
menjo
no
iogurt, iogurt,
no. No, malament,
no. Menja kèfir.
No menjo.
Kèfir,
s'altre. No,
i no perquè no m'agradin, però no...
No hi penses.
Ja, és que el iogurt, et sentim
no
que cosa que la,
no
que la compres,
com a
la tens dins la gelera, i o te'n menges tres el mateix dia, o estàs una setmana fora a menjar iogurt.
Mm. És a dir, vaig arribar a una edat que després d'haver-ne tingut dins la gelera i que em menjava, vaig deixar de tenir. No em vaig comprar. I ja no...
Per tant, si un dia
no
fas una festeta i anar a vacances a l'estí...
Faré una festa de iogurt.
Margalida se presentarà amb quatre llimones, que ja saben que ets seu, que ets la seva feina.
Jo ompliré la gelera de iogurts.
Clar, i podíem fer una healthy party, no? Una festa saludable on menjant iogurt, guisca amb els durs kèfir, aprofitant per menjar una miqueta de mel, i així podríem arribar a 117 anys quan a Maria Branyes.
Exacte.
Fora tabac i alcohol, eh?
Fora res.
I diu, no, és que Ana Maria, alerta, tenia 23 anys i manco d'allò que deia. Clar, però dius que si tenia 23 anys manco en tenia 94. Que dius que no era cap jonquet, Ana Maria.
De tota manera, jo me demano, paga la pena arribar en els 117 anys en la cistella de la compra en aquest preu.
En aquest preu, ja.
Perquè, clar, en 117 anys, o tens un raconet fet per poder comprar iogurts cada setmana, que tampoc són barats, o ja me diràs com arribes a 117 anys.
Home, tenies a casa pagada, suposo, Ana Maria. Una cosa manco.
Sí, però també a vegades quan parlant d'envair, jo això ho he parlat amb algunes nutricionistes i també amb algun metge, tenim tendència a pensar que tot se basa en una vida saludable, però també no va de fer feina, també ajuda molt a que arribis en els 90 o en els 100. És a dir, el cos d'en Isabel Preisler, laboralment parlant,
no
és el cos de mo mare. Clar, mo mare ha fet feina fins que se va jubilar, tenia una feina de matraca, i volia dir que no arribes en sa mateixa joie d'esprit ni en sa mateixa salut si tota sa vida està fent feina, que si has tingut una vida més o manco ociosa.
Home,
si
l'estrès és oxidatiu, ja ho diuen. Però... Clar. També és vera que d'una vida activa, saludable i sociable també ajuda, perquè Isabel està allà a casa seva tota sola, morta d'any.
Clar, però Isabel, jo estic convençut... Clar, ja està tot el dia fent voltes damunt aquella cinta que té, que la va mostrar en aquell documental de Disney, que jo ja l'he vist dos pits, perquè cada pic que el veig descobres racons nous d'aquella casa.
Pentura, dius, li falta vida social.
Crec que en aquest cas no.
No.
Però que el fet de no fer feina no significa que
perquè
renuncis
fills, no?
En aquesta vida social, sinó que també el fet de tenir un cos descansat fa que puguis arribar en aquesta edat o puguis arribar a gran en certa qualitat de vida, que de vegades gent que ha tingut feina, jo què sé, la mineria, per exemple, que està molt més esclava i sobretot molt més dura, fa que quan te jubiles és que te queda poca eima per intentar tenir aquesta socialització.
Sí, també tòxics que ha anat evitant, però també si vius a una localitat petita que no hi ha tanta contaminació, que te mous amb espais naturals, segurs, clar, tot això també...
D'una vida saludable, però sí que et cert que Ana Maria Branyer havia envaït per de fora, perquè els budells els tenia com un jove.
Ja, molt fort.
Ah? Els budells eren tan...
Un budells com una persona jove.
Una macrobiota perfecta, Ana Maria. Això ho han dit. Molt bé. Darrer tema. Ara volem de parlar de la NASA, perquè... llançarà la seva primera missió tripulada a la Lluna en 50 anys i ho farà entre febrer i abril de l'any que ve. Jo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo... Tornarem a la Lluna, no ho sé, un vol que diuen... segons aquests informadors de la NASA, que serà un viatge d'anada i tornada al voltant del satèl·lit, però que no es preveu aterrar-hi. És a dir, que no s'hi posarà un pebet de moment a la Lluna. Per l'Agència Espacial Nord-Americana és una prova de seguretat i resistència en l'objectiu de confirmar si és viable efectuar un aterratge astronauta d'aquí a 2 anys. La previsió és que s'enlairi dia 5 de febrer, però depèn de factors com ara la posició de la Lluna respecte a la Terra, la preparació tècnica i fins i tot el clima terrestre i espacial pot anar canviant. És la gran aposta dels Estats Units per avançar a la Xina, en aquesta segona cursa espacial que duen per arribar fins a la Lluna. La Xina aspira a enviar astronautes l'any 2030 i l'objectiu final és fer un pas previ per establir-se a la Lluna primer amb un equip de 4 astronautes per després escometre futures missions d'exploració cap al planeta Mart. A més, també s'aprofitarà la missió per fer diversos experiments com estudiats efectes del viatge espacial a la salut humana, mirau, a més de monitoritzar el son, és a dir, monitorar la son, l'activitat física i les interaccions dels astronautes per estudiar els canvis a la seva salut a temps real. A més, també de recol·lectar mostres de saliva que seran analitzades i comparades amb les mostres preses abans de partir cap a l'espai. Aquesta serà la segona fase del programa Artemis des de la missió d'Apolo 17, que va ser l'any 1972, cap humà ha tornat a la Lluna. Ho veus viable? Tornarà a passar?
Jo el que no entenc és tota la feinada que fèrem per anar a la Lluna i que des del 72 no hi ha tornat mai ningú.
Sí.
Dius, realment...
Que hagin passat
50 anys, més de 50 anys.
Es queda ser una peresa gegant, sí. Pertanya a una superpotència. Sí. Perquè tot han de ser curses. Primer va ser Rússia amb Estats Units, ara Estats Units, m'imagino que en la Xina, i Rússia també s'hi voldrà sumar, i dius, és que sempre ser humà, sempre competint per dois, perquè en lloc de sumar esforços, i se suposava que és un avenç per la humanitat, que juntin forces i ho aconsegueixin, no, cadascú és pel seu vent. I llavors, l'ésser humà sempre predador per naturalesa. Ja mos ha encarregat el planeta Terra, el nostre món ja s'ha quedat petit, i veiem que ja ens dona pistes de que queda poc on sucar, i ja anem cap a Mart, que també quina culpa tenen els marcians de que nosaltres haguem destrossat el nostre hàbitat.
Exacte,
i anem a posar-nos tots, senyors, un poc tranquils.
Hi ha els 4 milionaris, nosaltres no...
4 milionaris no. I, potser, 4 influencers, que enviaran allà a fer fotos, sí, però la resta, és a dir, és paparró com jo, és a dir, gent que estem com a de frontissa, que no són ni rics ni influencers, és que mos quedarem aquí a torrar-nos com a cacabets per mort del canvi climàtic.
Ara bé, la Lluna hi devien tenir poques feines, perquè si no hi han tornat en 50 anys, és que allà no hi deu haver res a fer.
És que en el món hi ha problemes més importants que
no, això és evident, però coses que poguessin ajudar a la humanitat o que fins i tot a conquerir altres espais, que aquesta ambició humana, però no.
Poc ara... més a fer si no s'hi ha tornat en 50 anys.
Per això. No ho sé. Ara veurem si primer aquest viatge d'anar i tornar, llavors diuen que tornaran a trepitjar. Ho haurem de veure. Segur que en parlarem.
És a dir, que na Laika va donar la seva vida per res, pobreta, petitona meva.
Pobre Laika.
I va anar a Armstrong, una petita passa per l'home, una gran passa per la humanitat, i ja, morta. Ja no hi han tornat
morta
fins ara.
Laika.
I total, no davallaran. Ai, mira, na Linda no, na
no,
Laika.
Fai un tento.
Quin és el teu moment de tento?
El meu moment tento és quan arriba que nostre, quan a darrera hora del dia i ja no he de sortir i me preparo sopar o penso si vull veure una pel·lícula, si vull llegir, escoltar la ràdio i com i què vas dir.
IB3 Ràdio és servei públic.
Una agressió per la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
La Subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.
Thank you. I aquesta música també anuncia que avui hem de parlar de cinema i d'un director que s'ha fet universal, també molt comentat aquests darrers dies, perquè demà estrenem una pel·lícula que diu que diuen que serà grossa, i avui en parlam amb Eugenia San Pedro. Com estàs? Benvinguda.
Hola, què tal? Moltes
gràcies. T'han fet entrar així, pim-pam-pam. Dus una camiseta de Carla Simón, no m'ho puc creure. Hem de fer una foto ara.
Sí, me la van regalar ahir a Jaume i m'agrada molt, i avui he dit, avui la dues a ràdio.
Clar que sí.
Sí, de fet hi ha dues persones ja que no m'han aturat pel carrer, però m'han dit, ah, què, a Carla? I jo, no. O sigui, a dia d'avui, quina persona no conec a Carla Simón?
Molta gent, segurament.
Ja, però, jolín, és molt raro, no? O sigui, si jo ara mateix estigués soltera, això seria una red flag.
Exacte, no el coneixes, no.
Jo és que penso que hauríem de fer-nos una camiseta, no? Avui en dia, qui no conec a Carla Simón? I no, crec que és 90% del planeta.
Exacte.
Però,
no,
és a dir,
creure.
Que el 90% del planeta és una red flag per anar a Sant Pedro nostre. Però bé, aquell 10% ho passaries pipa.
Exacte. He quedat superestúpida ara mateix, ja, perdoneu.
Bé, t'has comprat la camiseta de Carla Simón perquè en la promoció de Romeria he vist que n'han fetes i estan molt bé.
Sí, exacte, que avui igualment m'han dit que això és algo que ja se fa bastant. De fet, se va començar ara amb una directora fa bastants anys i se veu que Elàstica ha dit, ah, doncs nosaltres també.
Ah, sí?
Sí.
Elàstica és la
distribuïdora. Sí. Sí, sí, sí.
Però això t'ho compres o t'ho regalen?
No, a mi m'ho ha regalat en Jaume. Però
tu has de comprar.
Sí. Però
de fet, hi ha merchandatge entre Elàstica Films.
Sí, ja.
Per cert, fent un parèntesi per als nostres oients, en Eugenia San Pedro parla d'en Jaume, com si només n'hi hagués una com a Mallorca, és en Jaume Carrió, director de cinema, en qui s'adú molt bé.
Sí, des de fa 5 anys.
I que li ha fet un regal.
Sí. Clar, és que aquí estic tan còmode jo aquí amb vosaltres que no penses quantes persones ja escolten.
Me pensava que aquestes coses les regalaven, perquè també té una cosa, si és merchandatge, sí, no hi seria de més. Tu que ets una lota que va feina al món del cinema.
No. Jo
me pensava que en els influencers però enviaven com a catxes de coses.
Sí, sí, però a mi no me passa això. Mm. No.
I d'ara, aquí he de protestar.
Elàstica.
I d'ara enviaré. Mira que no som d'enviar molt de mails, perquè me fan pereza, però n'enviaré un. Diré, oh, a Sant Pedro li envieu el merchant tot. Sa tassa, sa camiseta, sa llibreta, que ella pugui tenir-ho tot com toca.
Jolín, ojalá arribar en aquell moment, en algun dia, no? Que mos envien coses.
Sí, ja estaria bé. Però bé, en tot cas, tu tens, la tens, la camiseta, sí, i la pot lluir. I ja mos explicaràs què te diu la gent del carrer, ben qui la coneix.
Vale, no, sí, sí, vos informo.
Però un experiment sociològic.
Total.
Avui, però, no parlant de la Carla Simó, sinó que parlant d'en Paul Thomas Anderson.
Exacte. Avui, bueno, venim a xerrar una mica de lo que ha sigut l'univers Paul Thomas Anderson, que l'han fet durant tots els dimarts del mes de setembre, i que la veritat és que està com super enriquidor perquè els espectadors, el públic i tal, se posin a punt, no?, per aquesta estrena de demà d'una batalla tras otra.
Exacte.
I la veritat és que això ha funcionat superbé, a la gent li ha agradat moltíssim. A més, és que és vera que també hem agafat com a pel·lícules, diguéssim, bueno, almenys períodes, les més importants de la seva filmografia. Hem tingut Pozos de Ambición, Punch Drunk Love, Licorice Pizza i Phantom Thread. No sé si n'heu vist.
El Hilo Invisible.
El Hilo Invisible, aquesta, sí. Brutal, la veritat. És que ha agradat moltíssim i en el final estem veient que funciona bastant bé això de quan un director com tan consolidat estrena una obra tan grossa, fer una mica de retrospectiva i tornar a mostrar en pantalla grossa el que és la seva filmografia és molt
xulo. Funciona molt bé, que
sí.
Bé. També prepara per aquesta pel·lícula que tothom diu que serà tan bona.
No, és una veritat. La veritat és que jo no he tingut la sort encara de poder veure-la. Veus,
però
Cisco?
Però s'estrena demà, veus?
Sí. Això els influencers, en els influencers els
sí,
conviden.
Com jo serà més hype? Ho dic perquè tothom està esperant aquesta pel·lícula d'en Paul Thomas Anderson i després venen les decepcions. Una mica com parlàvem la setmana passada d'Almodóvar, que tothom està esperant la seva nova pel·lícula amb una il·lusió bàrbara i de vegades vas a veure castanyes com Los Amantes Pasajeros.
Però també està bé que hi hagi qualque castanya.
Sí.
No passa res. Tot i que crec que no serà aquesta.
Clar, és que supos que... O sigui, nosaltres mateixes mos posam una mica com se diu?
Les expectatives.
Les expectatives, perquè al final és un autor que tot el que ha fet és impecable. O sigui, és veritat que a mi, per exemple, hi ha una pel·lícula que no m'ha agradat massa, la de The Master, que ja sí que m'ha costat molt, però, clar, si n'ha fetes, no sé, ara no me sé el número, però m'invento unes 10 i les 10 són impecables a nivell tècnic, a nivell d'interpretació, a nivell de guió, és molt difícil que ara no faci una bona pel·lícula i tampoc crec que sigui dolenta tenint en compte ja les crítiques que estan sortint.
Jo sortiré de l'armari una vegada més en aquest programa i he de dir que me va costar trobar-li el punt en Paul Thomas Anderson, suposo que perquè la primera que vaig veure en el cinema va ser Boogie Nights, que vaig estar a punt de sortir del cine.
M'encanta!
Però jo crec que hi vaig anar massa jove. Uh-huh. Jo crec que tenia 17-18 anys. Quan la vaig anar a veure, i encara el meu esperit crític no estava tan preparat. Si jo som del 79, sí, de 9 anys tenia jo. I me'n record que me va avorrir moltíssim. I anava, suposo que en aquell de 9 anys, amb l'expectativa que anava sobre el món del porno, i és de tot, excepte el món del porno, aquesta pel·lícula, perquè no és una pel·lícula que hagi escenes o imatges, sinó que t'explica com és la indústria des de dins. Sí, però que no era... Jo esperava una altra cosa.
Ja.
Jo esperava un Estudio 54. Perquè se varen estrenar gairebé a la vegada.
Sí.
I clar, Boogie Nights no té res a veure amb Estudio 54. I llavors, Magnolia, me va costar molt entrar-hi, però sí que quan és tan més gran, ja quan he tombat els 30, he tornat en Paul Thomas Anderson, mm-hmm. i és vera que lo millor és com aquells llibres que a una edat determinada te cauen de ses mans, jo què sé, llegir Pío Baroja en els 12, com a varen fer llegir Miss Institut, no és el moment, però un Piqui Ribas en els 20 ja t'agrada.
Yeah.
I amb Paul Thomas Anderson, a mi personalment m'ha passat això. Jo, Pozo Ambición, penso que és de lo millor, bé, de ses que més m'agrada de lo que ha fet.
És una locura que aquesta pel·lícula. Jo la vaig veure fa poc, encara no l'havia vista i la vaig disfrutar. I amb Boogie Nights m'ha passat que, clar, aquesta pel·lícula, la de Boogie Nights, no la van poder programar perquè al final les distribuïdores no és que te posin uns límits, però a lo millor tenen idea de restaurar-lo o algo així i està prohibida la exhibició a sales de cine. Aleshores, dins aquest univers de Paul Thomas Anderson no la van poder programar, però a mi és una pel·li que troc que hagués funcionat també superbé dins el cicle aquest.
Però de què anirà aquesta nova pel·lícula que tots estem esperant en ganes?
Pues, és una pel·lícula que està ambientada lliurement a la Califòrnia dels anys 90, inspirada en la novel·la Vineland d'en Thomas Pynchon. La pel·lícula es mostra un mosaic de personatges que lluiten cadascú a la seva manera contra un sistema que sembla massa gran per a ells. Entre la política, les lluites generacionals i les històries mínimes del dia a dia, en Paul Thomas Anderson construeix un relat d'energia constant, on la idea de batalla, així com des títol una batalla tras altra, pren formes molt diferents. I, bueno, el càsting ja d'entrada, no? Abans ho xerràvem ahir, que en el final el Leonardo DiCaprio tria les pel·lícules i mai s'ha equivocat. Per tant...
S'equivoca poc i darrerament manco en DiCaprio.
Sí, és que ahir ho xerraven, que en el final tot el que tria per interpretar són pel·lícules
també
molt grosses.
També te telefonen en Pol i te diu, Leo, què hem de fer? Tengo una pel·lícula aquí amb una factura bona, amb una bona... Jo suposo que també depèn de qui te crida.
Yeah.
Però, clar, en Leo DiCaprio el criden molt bons. Sí. I el que m'ha sorprès més és el hype que s'ha fet d'aquesta pel·lícula, efectivament, sobretot que fins i tot Steven Spielberg ha arribat a dir que per ell eleva aquesta pel·lícula a una d'en Kubrick i que li sembla meravellosa.
Sí, sí. Diu que la primera hora de la pel·lícula té tota secció que no tenen les altres que ha dirigit en Paul Thomas Anderson. Jo li tinc moltes ganes i me fa molta il·lusió i troc que m'encantarà. Per jo també vos he de dir que crec que és una mica massa llarga.
Que dura? Ai, no me diguis que dura 3 hores.
Doncs pues quasi.
Sí, és que darrerament...
Sí, de fet jo, per aquest fet, vaig dissabte a la sessió matinal de Cine Ciutat que feim a les 11.
Aquesta t'encanta. Sí. És el teu...
És que m'agrada.
És el teu, sí. Teu prime time.
Sí, o sigui, una pel·lícula llarga de matí, allà hi seré.
Jo és que m'adonc sempre tot.
Home, a les 11?
Sí, no. Sigui en Paul Thomas Anderson, sigui Mamma Mia el musical. M'apega son. Quan jo hi ha el meu cervell, sí. És capaç d'estar despert i atent una hora. Per això, moltes coses les mira que nostra, perquè si ho penses, ara ens hem acostumat a sèries que tenen 8 capítols, que si te sumes venen a ser 4 hores i mitja, perquè duren uns 40 minuts en algun casos, i seria una pel·lícula llarga de ses d'abans. I en canvi, una pel·lícula sencera, com a que m'acosta, en canvi, els capítols, com que venen fragmentats, supos que ho pesc millor. Ara, 3 hores en el cine, no sé si seré capaç sense dormir.
Darrerament, que totes les pel·lícules han de durar 3 hores, s'haurien de fer mirar una mica.
Sí, a mi també és pel pressupost, que no sé si vaig equivocada, però té uns 135 milions de dòlars, pot ser, és que és una barbaritat, per tant, n'han de treure metratge, perquè si no...
Sí, però tampoc no justifiqui, és a dir, si es va...
Sí, però abans feien com una versió reduïda pel cinema i llavors venia el famós director Scott, que era el director que se flipava i deia, ai, és que és el que no m'han deixat fer. I si volies, veies una versió non-stop de com varen fer amb El Senyor dels Anells, que varen fer aquella versió com estesa, que allò durava 20 anys. Però si ets fan, però per als que no ho són tant d'aquest tipus de coses, una primera aproximació una mica més breu, com a què s'agradeix? Però bé, l'hauran de veure per poder jutjar-la.
50 minuts.
2 hores, 50 minuts.
Boom.
És que és molt loco.
After another.
Sí. Bueno.
Que l'han traduïda aquí com
una batalla tras otra.
Bé, més o manco.
Que ara que deu el Leonardo DiCaprio, et cert que s'ha triat projectes, no tant triar parella.
No.
Perquè fa anys que no tria ningú de la seva edat.
M'encanta que traguis aquest tema. M'encanta. Tens tota la raó,
Xisco.
I el que me sorprèn és com ho han normalitzat, eh?
Sí.
I com han blanquejat aquest tema.
Sí,
de
sí,
que
sí.
Totes les parelles d'en DiCaprio, quan compleixen els 25, els hi diu goodbye Lenin.
Bueno, hi ha molt de memes ja, vull dir...
Sí, però que tot i així, ells segueix fent feina i que no ha estat un tema que s'hagi tocat especialment. És a dir, la gent ja ho ha donat com una cosa feta.
Ja.
Ah, i cores del Leo, que és
vera
que és molt bon actor... Li va costar tenir un Òscar, pobre nino, va lluitar fins al darrer moment, però me sorprèn.
No,
però
no, totalment.
Però és cert que triant pel·lícules...
Ho fa molt bé.
Impecable.
Sí, sí.
No el Lobo de, el Lloc de Wall Street...
I ho fa, ell ho fa també beníssim.
Ja, és que és molt bon
actor. I Titanic també ho fa molt bé, que és una pel·lícula així com més romàntica, però...
Sí, ho fa superbé.
Titanic també una pel·lícula breu, que durava 2 hores.
Va ser de les primeres que va ser llarga, llarga, llarga.
Que
però
fort.
Ara tu vas al cine i totes ho són.
Clar, però sí. I me sorprèn, perquè a dia d'avui estan com tan acostumats en el contingut tan ràpid, no?, de stories, de TikTok.
Sí.
De fet, les pel·lícules espanyoles sí que s'estan mantenint i no duren...
No, això és vera.
No duren, és a dir, exacte, no duren tant. Hi ha moltes, bueno, les que s'estan estrenant ara.
Sí, Romeria dura 2 horetes.
Sí.
Sí.
Clar, però abans cada tant hi havia una pel·lícula d'esdeveniment, parlaven de Titanic, jo, per exemple, El Gato Pardo, que també és una pel·lícula llarga, Novecento, que són pel·lícules llargues, però també tenien una cosa com de epopeia. Que explicaven, tenien intencions i mateixes d'explicar gairebé tot un període històric o explicar la vida d'una persona. Clar, condensar la vida en poc temps és complicat, però les de Paul Thomas Anderson a vegades són llarguetes sense arribar a fer-ho.
Bé, mira, en Kubrick també ho feia, perquè Odissea a l'espai dura 2 hores i mitja.
No he vist aquesta pel·lícula.
No l'has vist?
No. No, hi ha moltes coses pendents encara.
Tant,
per
bé,
veure.
Jo només però... he vist trossos.
Ja. Ja.
Perquè m'apega son.
És densa, és densa.
Nosaltres me la van dur a l'institut a veure-la.
Ostres.
Llavors. Això està molt bé, eh? Professors.
Sí, nosaltres tenim...
Anar a veure pel·lícules, sí. és molt interessant.
Nosaltres a Cine Ciutat tenim l'oferta aquesta de matinals educatives i tenim bastantes escoles que venen. Sobretot en èpoques com quan ja comencen les vacances de Nadal,
i ja que ho recordes, quan has anat a veure una pel·lícula en un institut, tu te'n recordes que van anar a veure aquella pel·lícula amb el mar d'anar i van anar amb els teus amics, o no, amb la teva classe. Però és més fàcil recordar-ho que si vas tu tot sol.
Sí. El problema que passa amb això és que jo crec que a dia d'avui se considera que anar a veure una pel·lícula en l'escola és com anar a perdre el temps i no ho veuen com a una activitat educativa. I, de fet, l'altre dia varen tenir una conversa amb professors d'instituts d'aquí que hi ha pares i mares que els
no
hi diuen
volen.
Que no volen que vegin pantalles.
Ah, vaja.
I clar.
Bé, però és que no... És
una... Ja. Jo me vaig quedar...
És una pantalla grossa.
Clar. Sí, és no sé.
Entre poc i massa.
Joder. Ho diuen una mica en els extrems.
Sí, una cosa és el mòbil.
Sí.
Jo ho puc entendre, que no vols que...
Més exacte.
Que t'entren coses nocives i l'altra és la pantalla.
Sí.
Nosaltres, per exemple, a batxillerat ens van posar Lucía i el Sexo. No sé si és una pel·lícula per batxillerat.
T'he dit ja que no.
A mi, és una
pel·lícula...
Però
me la van posar.
És una pel·lícula que tu la veuries segurament en aquella edat, però no a l'escola. Que de fet ara s'està fent un munt de ressort amb aquesta pel·lícula, Un altre pic.
Ah, sí?
Sí,
és una pel·lícula d'aquestes de que torna.
Bueno, no sé si torna, però és veritat que ara, si no m'equivoca, ara potser estic dient algo que no està bé, però la Ibiza Film Commission, quan se va rodar a Formentera, sí, estan com fent una espècie de moviment arrel de les localitzacions i això.
Ah, que bé.
Sí.
Crucia, el Setxo va ser una de les primeres pel·lícules que van emprar pròtesis de penis per als protagonistes masculins, que ara està com a molt de moda.
Vols això, Pichiré,
arran,
no ho sabia.
Arran d'Eufòria i sobretot d'aquests coach d'intimitat, sí, que s'han posat ja per contracte a moltes sèries de les plataformes, però en aquell moment normalment la gent sortia amb allò que tenia. No, sí, posaven, sí, sí, no posaven cosa falsa. I Lucía y el Setzo, una escena en esfanc que després en Daniel Freire, crec que era...
Sí.
No, Daniel Freire no. En Daniel Freire és espanyol. Un al·lot argentí, que era Freire, però no sé què. No, surt allà i va dir, això no era meu. I un dia una entrevista i van ser pioners en surs de pròtesis. No sé, què era, l'Institut de Porreres?
No, de Llummajor.
De Llummajor. Molt avançats, és a dir, és que...
A mi en Julio Méndez, sí, m'agrada moltíssim. És uns de tot el que he vist de cinema espanyol, puc dir que és el meu preferit.
Sí,
sí, m'agrada molt.
Clar, comparat amb... Jo me'n recordo que la primera pel·lícula que ens van dur en el cine, Les monges de la caritat, va ser Sister Act.
Home, clar.
Clar, tu compares Sister Act en Lucía el Setzo, no hi ha color.
Però... Es veure que era una pel·lícula arriscada i més adolescents en aquella època, però després penses val més que t'expliquin les coses en naturalitat i que el cinema també fa pel·lícules així i que passen a Formentera i que passen aquestes coses que no després t'ho trobis pel món, vull dir,
sí,
que
sí,
també
sí, total.
Hi ha qualque moment que has de naturalitzar totes aquestes,
clar,
coses, sí,
clar.
Però no passa res per veure.
No anava tant desencaminat. Daniel Freire, no m'hi acceptó, que era mig espanyol, mig argentí.
En tot cas, Paul Thomas Anderson, cicle que heu fet a Cine Ciutat, que ha estat increïble,
sí,
que ha agradat moltíssim.
Sí, i només una cosa t'ha dit, i és que nosaltres tenim aquesta pel·lícula en 4K, que és el sistema i el moment per poder veure-la, vull dir...
Quan dius a Cine Ciutat,
eh? Sí, vos convido a venir a Cine Ciutat a veure aquesta pel·lícula, perquè...
Se pot veure en 4K.
Sí,
exacte. No és que en Sant Pedro faci passis privats a casa seva i digui, la tinc en 4K, vengan a ver mi granja, vengan todos.
Ojalá.
Molt bé, doncs.
4K.
Demà
s'estrena, sí.
Aquí a les Balears. I de pendents n'haurem de parlar un altre dia, perquè
ja,
que mos haurà semblat.
Ja. La setmana que ve poden xerrar de cicle aquest d'Absolut Cinema, que és una projecció que fem cada divendres de pel·lícules clàssiques. I divendres que ve tenim Showgirls i demà tenim Interestelar.
Ai, que bé.
Sí, hi ha pel·lícules molt xules, de Matrix, Blade Runner...
Showgirls? Vos hi varen dur un institut de Llummajor?
No,
Troca, no. Molt de rotllo. No sabia si varen aprofitar aquell any per ensenyar-vos-ho tot condensat en un curs.
Ai, a mi m'encanta. És una pel·lícula de culte i és una pel·lícula que, bueno, ja xerrarem si voleu, perquè a mi m'ha creat com moltes converses amb mi mateixa de dir, ostres, això està bé que m'agradi com a dona.
Perdona, jo, la pel·lícula és meravellosa i la protagonista, Elizabeth Berkley, ho va passar fatal perquè sortia d'aquella sèrie infantil, bé juvenil,
sí,
de Save by the Bell, Salvados por la Campana,
sí,
i pobra nina, després de passar per aquesta pel·li d'en Verhoeven, és que no ha tornat a aixecar escapat.
Ja.
I no entenc per què, perquè la pel·lícula, bé, és cert que tracta el tema que tracta, el món de ses strippers, però
exacte,
jo crec que està molt ben feta la pel·lícula i sobretot hi ha com moltes capes de lectura, que això és interessant quan fas una pel·lícula d'aquest tipus.
Ja. A mi m'agrada moltíssim.
Molt bé, i d'Eugènia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem començat amb Paul Thomas Anderson, hem fet un recorregut cinematogràfic.
Hem fet xerrat,
però
sí,
molt bé. Demà s'estrena aquesta, una batalla tras otra. Gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, ara tornem.
Tres radios, coneixement.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Can i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Aquest dissabte arriba a Porreres la nova dimensió que dona el cant redoblat de les Pitiüses amb el duet L'Arenà, que fusiona pop elèctric i serà en el marc del cicle tardoral. Del món ningú ha pres a mi.
L'Arenà reinterpreta la tradició d'Eivissa i Formentera en el seu espectacle titulat Turmerí, que és l'unió de dos dels llinatges més comuns de les dues illes. Un espectacle que estrena aquest dissabte a les 8 a l'Auditori Porrerenc en el marc de Tardoral, que organitza la Fundació Mallorca Literària, el cant redoblat i els seus instruments tradicionals, la castanyola, el tambor i la flauta, conversen amb l'electrònica pròpia d'Eivissa. Després del seu primer disc de l'any passat, La Salamandra, ara l'eivissenca Laura Magrinyà i la gironina Anna Sala donen una nova dimensió i valor al patrimoni del cant redoblat i el duen al present. Dissabte l'estrenen a Porreres abans que no s'estreni el proper 10 d'octubre a la Fira Mediterrània de Manresa.
I volem avançar-nos i parlant amb Anna Sala. Com anem? Benvinguda.
Hola, bona, sóc la Lara Magrinyà.
Ai, sí,
no,
perdona, tens raó. Que ara mos han dit, sí, que mos atendries tu. Com estàs?
Doncs molt bé, la veritat que molt emocionada, perquè ara ja per fi podem sentir, no?, aquesta pressió positiva de que d'aquí dos dies ja serà veritat aquesta estrena de Turmerí. Així que molt contenta, és la veritat.
Que bé, Lara. Clar, tu ets eivissenca. Sí que en aquest disc podem veure això que contaves d'escant redoblat, podem escoltar com l'heu anat transformant, però partint d'aquesta base tan tradicional eivissenca.
Sí, la veritat és que ha estat un plaer immens fer la prèvia, no, d'aquest procés de creació, perquè hem hagut de fer una investigació molt, molt gran, no? Perquè el cant redoblat avui dia no és una cançó que estigui gaire exposada. De fet, jo mateixa com a eivissenca, sóc eivissenca però de pares no eivissencs, i no havia conegut el cant redoblat fins fa poquíssim. Va ser gairebé de casualitat, perquè vam anar a veure unes caramelles de Nadal, que és l'única fita, diguem, en la que sí que cada any, no, a la missa de Nadal, doncs a Mallorca teniu la Sibila, doncs aquí hi ha les caramelles de Nadal amb cant redoblat. I la veritat és que vam també, doncs, això, gaudir molt del procés, perquè vam decidir anar a buscar a la gent gran a Formentera, Eivissa, que encara feia cant redoblat. Estem parlant de persones, doncs, això, que en el seu moment, quan eren jovenets, doncs, normal era que els joves fessin cant redoblat, i ara mateix queden aquestes poques persones, no?, que encara coneixen aquesta tradició i el fan.
I tant, i que bé que, tot i que tardanament haguis pogut incorporar-lo ara també en aquesta reinterpretació de música que feis, i també lligar les arrels vostres amb... o les arrels d'eivissenques amb aquesta música que, com dèiem, presentareu també a la Fira de Manresa, però abans passeu per Porreres amb un concert aquest dissabte a les 8 de l'Auditori. Qui trobarem en aquesta actuació, Lara?
Doncs trobareu, o sigui, a l'escena estem nosaltres dues, l'Anna Sala i jo mateixa, i clar, hi ha tota una feina que hem fet a darrere, hi ha moltes persones, no, que han treballat amb nosaltres. D'una banda tenim una escenografia que estrenarem, no, aquí a Porreres, un disseny de llums, tenim també l'ajuda que hem rebut de la meva germana, tinc una germana que és coreògrafa i ballarina i ens ha donat un cop de mà, i bàsicament s'ha fet perquè es pugui gaudir d'una banda d'aquesta cosa tan tradicional i tan arraigada en el que és el plat, els instruments tradicionals, els ritmes típics del ball pagès, no? Hi ha tots aquests elements que estan com una mica desgranats i remesclats, no?, amb la nostra sonoritat, per poder donar lloc, doncs, a cançons noves, no? O sigui, hi ha cançons que són completament, la lletra és feta per nosaltres, però hem agafat potser tonades antigues, no?, o hem agafat una cançó de cant redoblat i l'hem revestit amb instruments electrònics. També va fer exemple algun poema del primer poeta eivissenc, que és Sal Savini, un de l'època de l'Àndalus, i una dimensió doncs més, això, més afí potser a aquest concepte també que molta gent té d'Eivissa ara mateix, de la cultura aquesta de la festa.
I com casa es cant redoblat en l'electrònica? Perquè vols dir allò que heu fet ha estat recuperar música tradicional, però també heu fet noves creacions. Com ha anat posar tot això dins una coctelera?
Sí, sí. Doncs ha estat complicat, la veritat, perquè nosaltres teníem molt clar que volíem conèixer molt bé aquesta tradició per fer una cosa que irradiés el respecte cap a aquesta tradició. Vull dir, segurament després pues, s'agradarà més o menys, o hi haurà gent que no entengui, no?, perquè hem fusionat alguns elements, això, més propis de l'electrònica, no?, amb aquesta manera antiga de cantar. Però clar, nosaltres teníem molt clar que volíem fer una cosa fresca, una cosa que també tingués, que dialogués amb el nostre present, no?, perquè al final aquestes tradicions tenen també sentit si formen part del teu present actual, no? Llavors, bueno, clar, a nosaltres ens sembla que ha casat molt bé, però haurà de ser, no, el públic, el receptor, el que també digui si hem tingut èxit en aquesta proposta.
Segur que sí, Lara. Idò, vagi molt bé aquest concert. En parlarem també ben aviat i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, encantada de xerrar una estoneta.
Gràcies. La Lara Magrinyà és una de les membres de l'Aranà, aquesta banda que presenta Turmerí aquest dissabte a les 8 a l'Auditori de Porreres, amb ella. Acabam aquesta hora i arriben els serveis informatius i tornen tot una.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.